Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Presumpta integració en grup terrorista, conspiració per estralls i tinença d'explosius. El jutge García Castellón fa seva la versió del Ministeri Fiscal i envia a presó els 7 CDR detingut dilluns, dos dels quals de Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Pere. El magistrat considera que la gravetat dels delictes que se'ls imputen, la capacitat de destruir proves o el risc de fugida, justifiquen l'ingrés a presó provisional i sense fiança. Des d'Alerta Solidària, que coordina les defenses, consideren que es tracta d'una injustícia i asseguren que lluitaran per portar-los a casa el més aviat possible. A les 8 hi ha mobilitzacions convocades a tot el país.
L'Hospital de Sabadell ja està més a prop d'agrupar l'Institut d'Investigació i Innovació per Taulí en un sol edifici.
Serà la nau Bosser, una antiga fàbrica tèxtil al costat de la Torre de l'Aigua. De moment, l'hospital ha adquirit l'edifici i està a l'espera de rebre una subvenció europea per habilitar-lo com a institut de recerca.
I en esports, cada cop és més probable que Los Arcos sigui l'escenari de l'enfrontament entre l'Orihuela i el Sabadell.
La Federació Espanyola no té pensat pronunciar-se i deixarà en mans de l'àrbitre la decisió de si el camp està o no en condicions a l'hora del partit.
Tot seguit ampliem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passant gairebé dos minuts de les 7, obrim pàgina de serveis. Plàcid avui a la ciutat. Li preguntem a en Jordi Via què ens espera per les pròximes hores i els pròxims dies. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Continua aquest dijous de temps estable a la major part del país. A hores d'ara el sol llueix amb força a la major part de comarques i tan sols trobem l'aparició d'alguns núvols d'evolució a punts de muntanya, per exemple, del ple litoral nord, també cap a l'interior de les comarques de Girona i sectors del Pirineu, així com també alguns núvols baixos cap a punts de la costa nord catalana. Tots aquests núvols són poc importants i en principi no haurien de portar precipitacions durant aquesta tarda, per tant continuarem parlant d'aquesta estabilitat i de temperatures que són més altes respecte a les últimes 24 hores. De fet, esperem temperatures màximes al voltant dels 30 graus, a punts, per exemple, de Ponent, també cap a la Vall de l'Ebre i a la resta del país. Tindrem també temperatures màximes entre els 26, 27, 28 graus. Són temperatures uns 2-3 graus més altes respecte a les últimes hores. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Això pel que fa al temps. En canvi, al trànsit, trobem que a Barberà del Vallès, a l'enllaç amb la P7, hi ha 1,5 km de retencions en sentit Girona i 7 cap al sud, cap a Tarragona. També hi ha 3 km de trànsit dens en sentit nord al nus de la Trinitat per agafar la ronda litoral. I dins de la ciutat comtal, trànsit molt dens des de la Vila Olímpica fins al Fòrum en els dos sentits per la ronda litoral. En canvi, a la ronda de dalt, el trànsit es concentra a Nou Barris també en els dos sentits. Ho hem sabut aquesta tarda, presó incondicional pels dos sabadellencs detinguts dilluns per la Guàrdia Civil. El jutge Manuel García Castellón decreta presó provisional pels 7 membres del CDR que dilluns van ser detinguts en diverses poblacions del Vallès Occidental, Oriental i Osona. D'aquesta manera, el magistrat de l'Audiència Nacional accepta la petició presentada pel Ministeri Fiscal on acusa els detinguts de presumpta participació en els delictes de tinença d'explosius, conspiració pel delicte d'estralls i d'integració en grup organitzat o organització criminal de naturalesa terrorista.
Fa poc més d'una hora que fonts judicials han filtrat a la premsa la notícia que el jutge enviava a presó, de forma incondicional, els 7 CDRs detinguts dilluns en el marc de l'operació Judas. Segons ha comunicat García Castellón, hi ha indicis que els 7 arrestats formen part d'una organització amb una estructura jerarquitzada que pretén instaurar la República Catalana per qualsevol via. El magistrat justifica la presó per la gravetat de les penes que comporten els delictes que se'ls imputa, la capacitat de destruir proves que tindrien els detinguts i el risc de fugida i de reiteració delictiva. Des d'Alerta Solidària, el col·lectiu que coordina les defenses de la majoria dels detinguts, es tracta d'una injustícia, asseguren, i garanteixen mobilitzacions. Xavi Pellicer.
Valorem aquest element de presó incondicional decretada pel, pel jutjat de l'Audiència Nacional com una clara vulneració de drets de les persones detingudes, com una injustícia absoluta i aberrant, i com un fet que allunyarà unes persones del seu entorn familiar i col·lectiu d'una manera completament injusta i fora de lloc. El que sí que podem traslladar des de ja és que lluitarem en tots els àmbits, tant des de l'àmbit jurídic com des de la mobilització, per tenir-los a casa el més aviat possible.
Tots els acusats han declarat aquest matí a l'Audiència Nacional de forma individualitzada a causa del secret de sumari. Encara no se sap a quins centres penitenciaris aniran. Els dos detinguts a Sabadell, que el mateix dilluns van quedar en llibertat amb càrrecs, seran citats a declarar a l'Audiència Nacional en els pròxims dies.
I en poc menys d'una hora hi havia una roda de premsa convocada a la plaça Sant Roc per part del col·lectiu en suport a les persones detingudes. Un acte que es convertirà en una manifestació contra els empresonaments, segons ha comunicat l'Assemblea Nacional Catalana. Serà a partir de les 8 davant de l'Ajuntament. I encara sobre la plaça Sant Roc, el pròxim ple municipal previst pel dia 1 d'octubre a la tarda no es canviarà de data. Segons ha sabut Ràdio Sabadell, els grups municipals no s'han posat d'acord en trobar un altre dia per celebrar el ple, tal com demanava la Crida per Sabadell, Esquerra i Junts per Sabadell.
Les tres formacions havien sol·licitat que el ple canviés de dia, argumentant que l'1 d'octubre s'ha convertit en una data reivindicativa al calendari. A més, l'aniversari de la celebració del referèndum cal sumar i la situació excepcional creada amb les detencions de la Guàrdia Civil, fet que pot originar mobilitzacions en els pròxims dies a favor dels quatre sabadellencs detinguts, per no generar distorsions administratives en els dictàmens que van al ple i que ja tenen data 1 d'octubre. El govern municipal havia proposat traslladar-lo al matí, a partir de les 10.
I ara sabem que el bloc independentista ha rebutjat aquesta possibilitat. Per tant, la sessió tindrà lloc dimarts que ve a partir de les 5 de la tarda.
Regidors dels diferents grups que havien fet la petició han explicat la decisió a la xarxa socials. És el cas de Gabriel Fernández d'Esquerra Republicana, la cridaire Nani Valero, que recrimina el fet de no voler veure l'excepcionalitat del moment i no fer un gest al respecte, escriu. I també Lourdes Ciuró, de Junts per Sabadell, que ha manifestat que només assistiran a la primera part del ple i declinen en participar en el debat de mocions. El regidor de Ciutadans, Adrián Hernández, ha contestat que demanarà que se'ls descompti la part proporcional.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Canviem de qüestió. L'Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí tindrà seu fix a curt termini. Actualment, la tasca de la institució està repartida en diferents ubicacions. Tot plegat serà possible després que la Corporació Sanitària hagi adquirit la fàbrica Bosser als peus de l'antiga Torre de l'Aigua. L'immoble, que s'ha de sotmetre a una reforma integral, permetrà doblar l'espai destinat a recerca i convertir Sabadell i també el Vallès en un pol d'atracció en aquest àmbit. El director general de la Corporació, Joan Martí, ho ha dit avui en una entrevista a Notícies Migdia d'aquesta emissora.
No és tant plantar cara, sinó el poder dir, escolta'm, aquí tenim un àmbit de recerca potent al Vallès, situat al Vallès i en concret a Sabadell. Aviam, el nostre entorn es donen condicions realment molt bones per poder fer pools de recerca on no solament estiguin la institució sanitària, que ha d'estar evidentment, però hi ha tot un àmbit d'un teixit industrial que permetria desenvolupar-se en el que és la nostra àrea d'experiència més potent, que és en els temes d'innovació, i llavors en això volem dedicar-nos a fons.
Martí ha explicat que a hores d'ara s'estan donant a terme les actuacions per consolidar l'estructura de l'antiga fàbrica tèxtil.
L'adequació total però haurà d'esperar perquè la corporació està a l'espera de saber si pot comptar amb els diners d'una subvenció europea que han sol·licitat. Per aquesta raó, el doctor Joan Martí es mostra prudent i no posa data a l'obertura de l'equipament. Tot i això, reconeix que li agradaria que tot estirar la nova seu de l'Institut d'Investigació estigués a punt el 2021. L'adquisició de la nau Bosser ha estat possible després que la direcció del Parc Taulí s'hagi després de la tercera planta de l'aparcament soterrani que fins ara era utilitzada pels professionals.
Va sorgir l'oportunitat d'aquesta nau estava afectada perquè està determinat que en el pla urbanístic, que és un àrea de sanitària, o sigui, que ha de ser d'usos sanitaris, i va haver els propietaris volien que l'Ajuntament executés la venda, per dir-ne, la compra de l'edifici. Va coincidir tot, vam parlar amb la concessionària del pàrquing, van estar d'acord amb que contra els diners que costava la nau portar aquests diners, els van posar i amb aquests diners els van pagar nosaltres i amb aquests diners nosaltres vam pagar la nau.
Per contrastar els efectes de la pèrdua de places d'aparcament per la plantilla, s'acaba d'habilitar un aparcament provisional tot just al costat de l'edifici que els treballadors podran utilitzar mentre no comenci el gruix de les reformes a l'antiga fàbrica tèxtil.
A tot això, l'Hospital de Sabadell ha estat premiat als guardons Best Spanish Hospitals Awards. Concretament, ha estat reconegut com l'hospital de referència amb millor gestió clínica global, millor diagnòstic de l'aparell circulatori i millor diagnòstic de l'aparell respiratori. Els guardons han reconegut 18 hospitals catalans com els millors de l'Estat. I encara en matèria sanitària, Sabadell viurà el Dia Mundial del Càncer de Mama amb un programa d'actes el 19 i 20 d'octubre, impulsats per l'Associació Mama i Ovari Hereditari. Sota el nom d'Amo Day, s'oferirà a la població jornades informatives, així com actes lúdics i esportius, com la cursa d'obstacles organitzada per Ràdio Sabadell i WeRun al Parc Catalunya.
L'Associació Amo, impulsada per una afectada pel càncer de mama i el seu marit, i integrada per professionals sanitaris, ha organitzat diverses jornades per orientar els pacients amb aquesta malaltia des del 2016. Coincidint amb el Dia Mundial del Càncer de Mama, volen fer-se més visibles a Sabadell per arribar a més afectats i conscienciar de la importància de donar un impuls a la investigació. El secretari d'AMO, Marcelo Ruz, assegura que l'AMO Day suposa tota una oportunitat perquè permet assumir els tres objectius de l'entitat.
Podíem fer la prevenció per conscienciar la societat, podíem ser un referent fent la jornada del càncer de mama juntament amb el taulí, i podem anar a buscar la recerca, recursos a la recerca, i tindre aquesta notorietat per conscienciar també a tota la gent que té incidència en això.
La Modei constarà d'una jornada al Casal Pere IV de 9 del matí a 2 del migdia del dissabte 19, amb diferents ponències a càrrec de professionals sanitaris i de testimonis. El mateix dissabte al Parc Catalunya es faran classes de ball, zumba i actuacions musicals. L'endemà també al parc serà el torn de la cursa d'obstacles organitzada per Ràdio Sabadell i WeRun. Les inscripcions ja estan obertes.
Notícies vespre.
A les 6 de la tarda ha començat l'entrega de Premis Memorial Àlex Seglés 2019 a la Casa Duran. Anem fins allà per saber-ne l'última hora. Helena Molís, bona tarda, com ha anat la gala?
Hola, molt bona tarda, Pere. Doncs mira, la Casa Duran s'ha omplert de gom a gom per retre homenatge als guanyadors d'enguany dels Premis Memorial Àlex Seglés. Els dos guardonats han sigut la sabadellenca Maria Teresa Relat i, per altra banda, la Fundació Ateneu Sant Roc de Badalona. Relat ha rebut aquest premi com a reconeixement per la seva trajectòria professional i també personal. Durant més de 35 anys s'ha dedicat a la docència sempre intentant inculcar els valors fonamentals en tots els seus alumnes. Relat també ha estat president durant molts anys del moviment ecumènic de Sabadell, entre d'altres entitats. Per la seva banda, la Fundació Ateneu Sant Roc de Badalona és una entitat dedicada als infants, joves i adults, on s'hi realitzen projectes educatius, culturals i socials. Cal destacar d'aquesta fundació el projecte Arpilleres, que s'ha desenvolupat durant més de 10 anys a Sabadell. Aquí s'ha creat un espai on dones de la ciutat i de diferents cultures s'han trobat per compartir i expressar reflexions i records. Recordem que els Premis Memorial Àlex Seglés, que aquí tot just s'acaben d'acabar, són un reconeixement a la tasca feta per a persones o institucions en la promoció de valors que posin de relleu la convivència a Catalunya.
Moltes gràcies, Helena, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
I el rebost solidari no es podrà traslladar al nou local de Sallarès i Déu fins d'aquí a un any. L'entitat del tercer sector havia d'iniciar els tràmits del canvi de seu a finals del 2019, però finalment el procés s'haurà de posposar tot un any. Mercè Calvet, directora del rebost, n'ha explicat les causes en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio.
L'altre dia precisament ens vam reunir amb l'alcaldessa i el seu equip de tècnics i amb l'Eloi Cortés també com a regidor d'Acció Social, i bé, això sí, vam veure molt bona predisposició de realment de que quasi ens van assegurar que sortirien els pressupostos de l'any 20, i bueno, ja van dir que hi ha hagut altres inconvenients. Jo sé que des d'Urbanisme també s'està treballant per adequar l'espai. Però bé, el que passa amb les obres, no? De que han aixecat un fals sostre i hem vist que hi ha uns problemes estructurals, per tant, doncs, el tipus de reforma ja és un import més gran i bueno, el procés administratiu es complica, no?
Una de les conseqüències d'aquest ajornament és que els nous projectes que es volien impulsar des del rebost queden totalment aturats.
Així és, que el Calvet denuncia que les instal·lacions actuals del rebost, un pàrquing al barri de Torre Romeu, no poden albergar els projectes ja ideats per la nova seu. Precisament, un dels propòsits de l'entitat per la nova seu era la creació d'un nou mercapunt, aquest però molt més gran que el que hi ha actualment al barri de Covadonga. Aquest nou projecte, com també el trasllat, s'hauran d'esperar ara fins a finals del 2020.
Més notícies del dia d'avui. Una trentena de membres del moviment Tsunami Democràtic, que pretén coordinar una resposta a la sentència del judici del procés, han ocupat la seu de CaixaBank de la plaça Doctor Robert.
L'acció ha començat a 8:45 i ha durat una hora. Allà s'ha llegit un manifest per denunciar que l'entitat va donar suport a l'estat espanyol contra el procés independentista català. Així ho expressava un dels seus membres.
L'idea és crear aquesta consciència de que som nosaltres els que hem d'aconseguir el que volem aconseguir, no ens ho donaran fet, i al contrari, hi ha empreses, hi ha entitats que en un sentit poc democràtic no tenen en compte el que vol la ciutadania.
L'acció s'ha desenvolupat de forma pacífica i els protestants han estat identificats pels Mossos d'Esquadra.
El sabadellenc Sergio Dalma anuncia tots els temes que formaran part del seu últim treball, Sergio Dalma, 30 i tanto.
En total n'hi haurà 17, 14 dels quals seran revisions d'alguns dels clàssics de la seva trajectòria que arriba als 30 anys dalt dels escenaris. Entre aquestes peces podrem reviure Bailar Pegados, Solo para ti o Esa chica es mía. També hi haurà 3 temes inèdits del cantant de Sabadell. El disc es podrà comprar a partir del 8 de novembre.
Les primeres convocatòries de la quartera per a la programació de l'últim trimestre del 2019 seran una trobada poètico-musical i una lectura dramatitzada en el context del Correllengua.
Arriba a la nostra ciutat aquest cap de setmana l'espectacle Un tast de tot, del grup L'Òpera Bufa, en què es fa un tast de vins, poesia i música de piano. També hi haurà lectures dramatitzades que la companyia El Galliner ha seleccionat amb textos de Pere Caldés. De cara a l'octubre ve el plat fort del trimestre, Els fusells de la senyora Carrar. Finalment, el trimestre es clourà amb l'obra Coriolà de Shakespeare, una producció de la jove companyia local Amfiteatre. Es tracta d'una versió de Tom Colomer d'aquest clàssic shakespearià que tracta el tema del poder.
Una 60ena d'usuaris de la Creu Roja en situació de vulnerabilitat tindran ulleres gratuïtes.
Avui s'està fent una sessió a la seu de Creu Roja Sabadell per comprovar la gradació dels usuaris i deixar-los triar una muntura que els enviaran d'aquí a 3 setmanes de forma gratuïta. La jornada és possible gràcies a la Fundació Multiòptiques, sent conscient que moltes persones no es posen ulleres o no se les canvien perquè no tenen recursos per fer-ho.
Ràdio Sabadell.
Què passa, penya? Què passa, penya? Sóc el Pere Massaguer i us vull fer un petit recordatori. Aquesta temporada funcionem tots els dilluns, entre les 9 i les 11 de la nit. La primera hora clàssica, amb totes les novetats discogràfiques i algun tema d'aquests imprescindibles, i una segona on fem xerradetes amb personatges il·lustres de la música sabadellenca o dels voltants.
Xocolata Express, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La reserva espiritual del rock occidental.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
I l'ordre de presó pels 7 CDRs que van ser detinguts dilluns ha irromput al Parlament i ha aixecat una picabralla que ha acabat amb Carrizosa, el diputat de Ciutadans, expulsat. L'intercanvi de retrets ha començat quan al final del ple en què s'han votat les propostes de resolució dels grups, des de Junts per Catalunya i Esquerra, s'ha demanat una junta de portaveus per denunciar les formes i aplicació de la llei antiterrorista. Ha estat en aquell moment que els diputats independentistes han cridat llibertat. Per part de Ciutadans han demanat la paraula i han expressat la immensa vergonya i pena per ser en un Parlament on s'empara persones que una resolució judicial diuen que han d'ingressar a la presó per fets gravíssims com és atemptar contra tots els ciutadans de Catalunya. A més, Carrizosa ha dit que se senten amenaçats per aquells que donen suport al terrorisme. En aquest moment, el president del Parlament ha cridat a l'ordre diverses vegades i Carrizosa finalment ha estat expulsat d'aquest ple. Més coses del dia d'avui en matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions del 10 de novembre, segons l'últim baròmetre del CIS.
L'enquesta es va realitzar la primera quinzena de setembre, abans que es conegués que els comicis es repetirien. Tot i això, el baròmetre indica una àmplia victòria del PSOE, que milloraria els resultats de les últimes eleccions. Unides Podemos es col·locaria com a tercera força, superant d'aquesta manera Ciutadans. El PP, per la seva banda, es mantindria en segona posició al Congrés.
I continua la recerca del nadó, que el seu pare va llançar al riu Besòs fa un parell de dies.
Els equips d'emergència han reprès aquest matí els treballs a la llera del riu a Sant Adrià. Pel que fa al seu pare, un jove de 16 anys, el jutge de menors n'ha decretat l'internament cautelar en règim tancat. La Fiscalia, per la seva part, considera els fets provisionalment com assassinat.
Falten 10 minuts per 8:15. Anem als esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El serial Orihuela Sabadell es troba ara mateix en punt mort, o més ben dit, igual que com estava ahir, després de donar unes quantes voltes més de cargol. Sergi Parmo, bona tarda.
Bona tarda, Pere.
És a dir, que tot apunta que Los Arcos serà l'escenari del duel de la sisena jornada, però l'àrbitre, Lu Vallano, serà el que decidirà in situ si el camp està en condicions, no?
Per contextualitzar, la gota freda que va patir la zona fa uns dies va deixar malmès l'estadi Oriolà. Per això el conjunt escorpí va sol·licitar l'intercanvi d'escenaris entre la primera i la segona volta, és a dir, que jugués aquest cap de setmana a la nova Creu Alta. La Federació Espanyola i el Sabadell van rebutjar la petició i només hi havia dues vies possibles. O l'Orihuela demostrava que Los Arcos estava en condicions o s'havia de buscar una alternativa dins la Comunitat Valenciana. L'Ajuntament Oriolà va emetre un informe confirmant que es podia accedir a les instal·lacions, però posteriorment es va conèixer que un segon informe desaconsellava que jugués el partit aquest cap de setmana a Los Arcos. Aquest migdia, el president de l'Orihuela, Antonio Felices, ha passat pel programa Hotel Suís i preguntat sobre aquest segon informa a respuesta a show.
Nosotros no hemos recibido ese informe. Nosotros el único informe que tenemos por parte del ayuntamiento es uno que dice que la instalación reúne los requisitos para poder entrar. Yo sé, porque he estado en el campo, que hay una parte del campo donde se acumuló el agua, la cual no hay césped, y otra en la cual entra arena tanto de zonas aledañas como del río, y en la cual pues hay tierra que el ayuntamiento se estará trabajando, supongo, para coger y limpiar esa zona de tierra.
La incertesa continua planant perquè simplement la federació no té intenció de pronunciar-se i ho deixarà en mans de l'àrbitre el mateix diumenge a les 6. Antonio Felices ha declarat que no hi ha cap alternativa al seu estadi i, de fet, el club ha comunicat que els entrenaments de demà i dissabte es duran a terme a Los Arcos.
Són ja 4 les jornades disputades a la Nacional Juvenil i el Mercantil es troba perdut en un mar de resultats adversos. Encara sense haver guanyat ni un sol partit, l'escenari és idèntic al del començament de la temporada passada. Diumenge, els blaugrana buscaran estrenar a Arraona Marinals contra el Prat.
La principal llosa dels mercantilistes està sent la falta de punteria de cara a porta, acumulant ja més de 300 minuts sense fer gol. El vent no fa més que bufar en contra, tenint en compte que un dels homes importants, José Soto, és baixa per sanció i que, tal com explica el tècnic Carlos López, el rival arriba amb la moral pels núvols després de superar per 2-3 a tot un juvenil B de l'Espanyol, Carlos López.
Ells potser venen amb més moral que nosaltres, que han fet un bon puntuatge d'aquest inici, però ja et dic, això és molt llarg i, bueno, aquesta setmana al final, amb tot el que ens ha passat, doncs sí que es torna el partit com una miqueta la primera minifinal, no?, de la temporada i esperem que no s'escapin els punts aquesta setmana.
Un important compromís, aquest Mercantil Prat, que arrencarà diumenge a les 12 i que López podrà veure des de la banqueta després de complir els 4 partits de sanció que arrossegava de la temporada passada. El turbulent inici mercantilista contrasta amb el del Sabadell juvenil, que comanda la classificació dels no juvenils B, tot i perdre l'últim partit a Olímpia contra el Barça. Ara els arlequinats visiten el Dan B. Miquillador, tècnic del centre d'esports, avisa dels seus perills.
És un 4-3-3, tenen a Ginadal, que també pot generar molt perill, s'ha de moure's bé, és un equip que proposa i vol tenir la pilota, ens apretaran i al final es tornen partits molt tàctics on el que decideixen les coses són els petits detalls.
Lladó tindrà la baixa del sancionat Marquilles. El Dambé Centre d'Esports també començarà diumenge a les 12.
Segon títol oficial de la temporada i segona final per l'Astralpool Natació Sabadell femení, que lluitarà dissabte a Can Llong per aixecar l'onzena Supercopa d'Espanya de la seva història.
Les de David Palma, igual que la Copa Catalunya de fa uns dies, van tornar a superar el Mediterrani a la semifinal ahir per 14-9. El seu rival a la final serà el Mataró, que va haver de suar de valent per eliminar el Sant Andreu per 8-7 amb un gol a 27 segons del final. Una nova mostra de la igualtat que impera en aquest inici de temporada, com apunta la jugadora de l'Astralpool, Nona Pérez.
Aquest any tot molt més complicat, però també té més emoció i com més dur, millor. Al principi era bastant caos perquè moltes noves, però hem, una mica en mica anem millorant i cada vegada ens trobem millor. Ja ens coneixem més perquè els equips havien canviat molt, però bueno, ja ens coneixem més i es nota, es nota.
Club i Mataró reeditaran la semifinal de la Copa Catalunya d'ara fa una setmana, que va acabar amb triomf sabadellenc per 15-14. La gran final d'aquesta Supercopa d'Espanya es disputarà aquest dissabte a les 2 del migdia a les mateixes instal·lacions de Can Llong.
Aquest cap de setmana arrenca la temporada a la divisió d'honor masculina de tenis taula. Per segon any consecutiu, l'únic representant de la ciutat serà el Club Natació Sabadell.
I tal com va passar el curs passat, el que intentaran els nedadors serà sumar el màxim de victòries possibles mentre puguin comptar amb Yuri Bechasny. El RUC, recordem, només estarà fins al Nadal. L'equip el completen novament els palistes sabadellencs Ferran Brugada i Ivan Ruiz, amb l'aportació puntual de Pere Veis i del juvenil Dani González. El nou tècnic del conjunt nedador és Àlex Bocanegra.
Al final és una tripleta molt bona. Jo tens el Ferran, que porta molts anys jugant en aquestes categories, ha jugat a Super, és un jugador ja així consolidat totalment a la categoria. L'Ivan cada vegada va més, i sempre entrena a bon nivell, rendeix a bon nivell, i esperem que aquesta temporada segueixi el nivell d'any passat o més.
El debut serà dissabte a les 5 a Can Llong contra el Termotur Calella, que acaba de pujar de primera nacional, i precisament en aquesta tercera màxima categoria competirà enguany el segon equip del Natació Sabadell, que s'estrena a la mateixa hora a Esparreguera. L'altre representant sabadellenc a primera nacional, Falcons Esmatza Agora Group, debutarà a casa contra l'Olesa. La intenció dels falconistes serà la d'estar a dalt, segons la seva nova entrenadora, Sara Ballester.
L'objectiu sempre és aspirar al més alt, a intentar pujar. Vull dir, és difícil, ja que no tenim fitxatges estrangers ni res, sinó que són jugadors d'aquí, alguns de casa, alguns de per la zona de Catalunya, i l'objectiu és, bueno, fer força amb equip i intentar pujar, si més no, quedar bé a dalt.
La cita de Falcons també serà dissabte a les 5 a Cal Balzac.
El Sabadell Rugby Club és a les portes d'obrir la temporada al municipal de la Roureda. El primer partit de Lliga serà contra l'actual campió de Divisió d'Honor, els Cocodrils de Barcelona.
L'entitat afronta ja el seu sisè any en competició i l'objectiu serà quedar entre els quatre primers del grup per classificar-se per la fase final de la Divisió d'Honor. Els que no ho aconsegueixin es veuran relegats a disputar durant el segon tram de temporada la primera catalana. L'estrena contra Cocodrils, però, és probablement el test més exigent amb el qual es podien trobar els homes de Fran González. Avui ha passat pel programa Hotel Suís Oriol Ferran, jugador de l'equip i un dels fundadors del club.
Pot anar bé, perquè és una manera de donar-los la sorpresa, de dir, mira, pues aquesta temporada estem aquí, nosaltres també podem guanyar-vos, però serà un inici com qualsevol altre, igual que un altre any es va tocar amb Sanglars, que també venien de ser campions, per tant, ens tocarà patir només del començament, però mira, comencem a dalt de tot, a veure què passa.
Dins del vestidor hi ha la confiança en que es farà un pas endavant amb els reforços realitzats. La primera prova de foc del Sabadell Rugby Club serà aquest dissabte a les 6 a la Roureda contra els Cocodrils.
I acabem a Amada Xinxó, que és a l'Índia, per disputar una cursa de bicicleta de muntanya ben diferent. Es tracta de la Hero MTB Himalaya, que transcorre pel nord del país des d'avui i fins al pròxim 3 d'octubre.
La previsió és que la pluja faci la guitza durant bona part de la setmana. La sabadellenca, a més, arrossega problemes físics a l'esquena i no l'ajudarà el fet d'haver de dormir en tenda de campanya. En tot cas, la ciclista local provarà de deixar empremta en una cursa que reunirà grans potencials de la bicicleta de muntanya. Ada Xinxó.
Aquest any, com que és el 15 aniversari, l'organització ha convidat a les persones que han guanyat la carrera, així que em trobaré doncs, amb la Naima, una noia alemana que la va guanyar crec que fa un parell d'anys, i la Catherine, que és anglesa i ha guanyat diverses vegades també. Es preveuen rivals fortes, però bueno, intentarem donar el màxim possible.
Paral·lelament a la MTB Himalaya i una mica més a prop de casa, avui s'inicia una nova edició, la tercera, de la Catalunya Bike Race a la Cerdanya. Una prova de 4 dies a la qual s'havia inscrit Mercè Pacios, però que per motius personals no podrà participar en la seva totalitat. La idea, això sí, és que s'incorpori amb la cursa ja començada. Per tant, no optarà a competir per la general.
Moltes gràcies, Sergi. En poc més d'un minut ens plantem a 2:15. Nosaltres ho deixem aquí. Això és tot per ara, però us podeu mantenir informats a través de les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, també al portal de notícies d'aquesta emissora, radiosabadell.fm, quan a partir de les 8 estarem ben atents a aquesta convocatòria que hi ha a la plaça Sant Roc per part del grup de suport a les persones detingudes el 23 de setembre, aquest dilluns, entre els quals hi ha dos sabadellencs i que hem sabut fa poca estona que el jutge ha enviat a la presó de forma incondicional. Estarem atents a aquesta mobilització i informarem pels nostres canals habituals. I tornarem també demà a partir de les 9 al Cafè de la Ràdio. Que vagi molt bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.